I ara en nosaltres està Marisa Saavedra, ella és diputada nacional d'Unides Podem. Bon dia, Marisa.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Marisa, ahir, estos dos dies de moció de censura, recordem que va el grup de Vox va presentar una moció de censura. Lo que els va dir a vostès a Unides Podem és que eren els floreros, les dones florero, i que només ixen a intervenir les dones, a intervindre les dones, quan el macho alfa ho ordena.
Ja ho vas escoltar, jo crec que, bueno, ho va escoltar tota la ciutadania. Bueno, es van retratar aquesta moció de censura, d'alguna manera va fer una fotografia, jo crec que, bueno, molta gent diu, és inútil, en el sentit que efectivament això no anava cap puesto, va ser d'alguna manera pues, un escaparate, volia Vox pues, tindre els seus minuts de glòria, van ser més de 3 hores del
però vostè estava allà, estava present, eren la majoria de dones que havien decidit, feia un moment es deia, jo li preguntava a vostè feia un moment antes d'entrar en directe, que de quina manera se decidís, donat aquest estat de sanitari especial que tenim, com se decidís que vagin a la Càmera?
Sí, hi ha un acord de la mesa del Congrés, per el qual els partits polítics, els grups parlamentaris hem d'anar la meitat, en fi, el 50% dels diputats o diputades. Això no ho complixen tots els partits.
En el cas
I en el cas de nosaltres, des de llavors, sempre ho hem complit, i el que hem fet és en aquesta PP o Ciudadanos no solen fer-ho, van més del que de l'aforo que vam acordar, però a més, bueno, nosaltres en aquesta ocasió vam voler significar d'alguna manera també esa presència de les dones, anant acudint pràcticament eren totes dones. I les portaveus que van representar, van donar la veu de Unides Podem, van ser 4 dones nostres diputades.
En este cas, Sofía Fernández, lo que deia és que Espanya avança cap a una república feminista i diversa en la que l'odi de Vox no tenia cabuda.
Home, va ser molt cridaner, m'has preguntat abans, disculpa per la el comentari que va fer Abascal. Va donar molta vergonya i a la vegada pues, es van retractar quan ells van dir que les diputades que hi siguin ahir, que, bueno, per fi, diputades electes, representants de la població, en el Parlament Sobirà, ell parlava de que eren, aquestes dones que hi siguin eren diputades florero, va dir aquesta expressió, pues bueno, que parlaven per boca, bueno, en fi, parlaven de lo que els havia dit el macho alfa, i clar, això no pot ser una expressió més desafortunada, més insultant per a representants públics, com és el nostre cas de diputades, i més masclista, i bueno, que representa la seva manera d'entendre la política i de situar-se i de veure les dones. Va ser realment espectacular. Això va ser una més de les flors que va soltar, no? Però bueno, efectivament, aquests dos dies, jo te diria que més enllà de la inutilitat, anem a dir, de la moció, en quant que no podia prosperar, van quedar en evidència algunes coses que podem anar parlant ara en este rate que tenim, i bueno, pues una d'elles és el tipus de dreta i d'ultradreta que tenim en aquest país. Ells es van retratar i també d'alguna manera va quedar molt clar qui crispa i qui fa política en aquest país. Jo crec que és molt important que la ciutadania escolte, si pot seguir després en diferit, se poden buscar les intervencions i tota la sessió parlamentària, i jo crec que va quedar molt clar que aquello que molta gent diu, ah, és que tots són iguals, és que la política ara tots crispen, tots insulten, hi ha molt de soroll, molta bronca. És molt important que la gent escolte directament, perquè, claro, de vegades els mitjans de comunicació el que trauen són moments de crispació, moment d'insults, moment de... És molt important que escolten la sessió, perquè és un exemple, una de tantes, això passa en totes les sessions del Parlament, qui en bronca, qui en bruta, qui insulta, qui fa soroll, perquè ens trobem que mentre va parlar, per exemple, el senyor Abascal, la intervenció primera va ser de més de 3 hores. Ahí hi havia un silenci absolut, i bueno, ja se pot imaginar la gent les coses que vam haver d'escoltar, ens van dir de tot, bueno, des de criminals, feminazis, bueno, gobierno bolivariano, comunista, totalitarista, no sé quantos, bueno, ens van dir de tot. Allà hi havia un silenci absolut. Però resulta que quan parlaven dels nostres representants d'altres partits polítics, i sobretot quan va parlar el vicepresident del govern, Pablo Iglesias, ahir escrits, els cols a la bancada, eren impressionants. I els insults en veu alta. I això és el que no no se pot consentir. Nosaltres diverses vegades ens van dirigir a la presidenta de la Càmera demanant-li que per favor posara ordre perquè és que hi ha escrits. I bueno, pues esta gent és la que se permetís mentre els representants públics estan parlant en la seu de la sobirania, pues ells se posen a gritar o a callar-te o a dir, a fer insults. És la dinàmica. De manera que jo crec que tot el món pot veure això. Tot el món pot veure també qui té propostes en positiu per al país i qui se dedica a repartir carnets de qui és espanyol i qui no és espanyol. Perquè bueno, pues la ultradreta va parlar molt de patriotisme i va descalificar, d'ahir sobraven la meitat, bueno, va tornar a dir la seva proposta que se va discutir fa poc en el Parlament de il·legalització de partits polítics per comunistes, per separatistes, per independentistes, per... Ells, a més, ells sobren la meitat del país en el seu concepte d'Espanya i, bueno, pues vam veure com hi ha una altra part del Parlament que sí que té propostes de país, que sí que proposa millores i va quedar molt en evidència també que aquests senyors que se diuen tan patriotes o ahir ho van recordar, van dir que no en tot aquest temps de pandèmia, una situació... En fi, no cal qualificar-la, no? La més crítica que ha viscut el nostre país en molts anys. Pues bueno, en aquest temps de pandèmia, Vox s'ha oposat, ha votat que no, a pràcticament totes les mesures que des del govern se plantejaven per ajudar a les empreses, per ajudar als treballadors i treballadores, a les famílies, als ERTEs, a la provisió de desnonaments, a la provisió de despidos en temps de pandèmia, a les ajudes, a l'ingrés mínim vital, se van abstindre. No van votar que no, com havien promès, en fi, com havien dit ells, perquè es va donar vergonya, perquè ja s'havia generat un estat d'opinió molt favorable a l'ingrés. Però ells realment van dir que no a totes les mesures. És que van votar que no fins i tot als estats d'alarma, per protegir la salut de la població.
Quan el senyor Pablo Casado, el líder del Partit Popular, vota que no, vostè en aquest moment què és el que pensa?
Bueno, estàvem ahí esperant perquè no sabia ningú, perquè no s'havien atrevit o tenien les seues cuites internes, no? No havien dit què és el que farien. A nosaltres ens va sorprendre, realment va ser una sessió molt sorprenent la d'ahir, si algú l'ha pogut llegir, el veure a la dreta entre ells. Les coses que se diuen realment era una cosa molt cridanera. Però realment ahir hi havia un esforç, vam veure, en el cas de Casado i en el cas de la senyora Inés Arrimadas, dels representants de Ciudadanos i del PP, de desmarcar-se, de fer ahí distància de Vox, del grup, en aquest cas de la proponent de la moció, quan resulta parlaven com si no tingueren res que veure en ells, i era molt cridaner, estaven criticant les coses, estaven desmarcant-se d'ells, quan resulta que en Múrcia, en Andalusia o en Madrid estan governant junt a Vox, estan posant en marxa mesures que antisocials.
El vicepresident segon del govern, Pablo Iglesias, sí. Va fer la intervenció este dijous després del duríssim intercanvi d'acusacions entre el PP i Vox en el debat de la moció de censura i va parlar quasi de forma didàctica. Jo recordo que quan ell va dir, Pablo Iglesias va dir que llega tarde, porque tanto los populares como Ciudadanos han dado oxígeno al monstruo y ahora es el monstruo el que les está devorando.
Home, és que Pablo Iglesias, molt encertadament, crec, va recordar que en la resta d'Europa no passa això. En la resta dels països democràtics que tenen una tradició democràtica i han patit pues, este temps, bueno, el franquisme, però sobretot després d'esta transició nostra, on realment s'esborra la memòria democràtica. En la resta dels països l'antifeixisme és un valor i la gent se sent demòcrata quan és antifeixista, però vostè tenen memòria,
Estos durs atacs entre Abascal
i Casado. No ho esperàvem perquè realment en el nostre país la dreta és una rara avis en relació a lo que passa en Europa. En Europa, la resta de la dreta, que hi ha una, claro que n'hi ha partits conservadors, és una dreta més democràtica, més moderada, anem a dir, i que li fan un cordó sanitari a la ultradreta. Ningú pot esperar que la senyora Merkel o Macron o d'altres, o en fi, en Itàlia, ningú li dona oxigen a la ultradreta perquè saben que acaben en la democràcia, són partits antidemocràtics. I en aquest país tenim una dreta que realment és bastant, no sé, anava a dir aberrant, en aquest sentit antidemocràtic que els dona igual donar oxigen i seguint pautes, i al final estan donant-li bola, donant-li oxigen, aire a la ultradreta i seguint, secundant, i en les comunitats autònomes on governen de manera conjunta posant en marxa mesures de les que ells proposen que són bogeries, absolutament.
Sí, en este cas, antidemocràtiques. Lo que deia, que no tingueren por, que no passaria absolutament res, el que deia Santiago Abascal és que, no obstant que ells no els hagueren recolzat des de la moció de censura, en aquestes tres comunitats que governen junts, que no tingueren por, que no passaria res, però a nit, en Andalusia, ja no volien recolzar Vox els pressupostos.
És que ahí se van dir paraules molt grosses, i la gent, jo crec que va poder veure, Abascal estava molt tocat, va ser una situació absoluta molt tensa, Abascal estava molt tocat i se van dir coses molt grosses per a ser...
Tindrà repercussió la governabilitat en aquestes tres comunitats arrel de lo que hem vist en la moció?
Home, almenys hi haurà un temps de recol·locament i de tensió, és evident que això no tornarà, jo penso que d'un dia per l'altre,
i després del que va passar d'ahir... Què mostrava Santiago Abascal de que no n'hi haurien repercussions en aquestes tres comunitats que li deia a Pablo Casado? Vostè pensa que aquesta benevolència que tenia en aquest moment, aquesta fer creure que a ell no li havia sentat mal, que no l'hagueren recolzat?
Home, jo crec que ahir n'hi haurà les seues tensions, les seues recol·locacions, i ell exigirà per a donar suport, perquè no oblidem, és que ahir Ciudadanos... PP estan governant gràcies a Vox, i ells han volgut, han renunciat a aquest cordó sanitari que se fa en la resta d'Europa de deixar a la ultradreta fora de les institucions. Ells els han col·locat dins de les institucions.
I vostè pensa que els votants del Partit Popular, després de que se desmarcara de Vox, o que diguera que no a esta moció de censura, li passarà factura al Partit Popular?
Home, jo sincerament, aquesta és la meva opinió, jo crec que serà, penso que serà positiu per al Partit Popular. Jo crec que ahir hi ha una part de la població, de fet, la baixada que van tindre les últimes eleccions, tant Ciudadanos com el PP, crec que té que veure, molts analistes pensen que té que veure en aquesta dretització tan salvatge que han fet a la ultradreta, aquest mimetisme, mimetitzar-se a la ultradreta, i això li ha passat factura, perquè hi ha molt de votant conservador que el que no vol... és tampoc anar a aquests extrems de l'ultradreta on ens han portat
vostè,
els Ciudadanos.
Vostè és d'esquerres.
Clar que ho soc.
Completament. Quan una persona d'esquerres li pareix bé un discurs d'una persona de dretes, pensa que al seu electorat també li ho pareixerà?
Com a l'electorat? No t'entenia la pregunta.
Sí, sí.
Pensa que al seu electorat... Home, jo intento posar-me, quan tu me fas esta pregunta, penses que el seu electorat, jo el que sé, perquè a més
quan vostè veu un bon discurs en una persona de dretes, pensa que a l'electorat de dretes li pareix bé aquest discurs?
Home, jo pense que sí, i també pense el que te dia, que hi ha gent conservadora que no té per què, que ha sigut votant del PP o de Ciudadanos, però que no té per què estar d'acord amb els postulats tan extremadament excluents, i bueno, en fi, que té l'altra dreta i que planteja Vox, de manera que jo crec que hi ha una part de l'electorat que està orfe i que voldria una dreta moderada, com tenen en la resta d'Europa, una dreta que és democràtica i que no, i que li fa un cordó sanitari a esta ultradreta que és tòxica i vol acabar la democràcia, perquè ells ho han proposat, ho diuen en totes les paraules, que volen il·legalitzar-nos a la majoria dels partits que estem allí. Ells no consideren que representem a una part de la població.
El que passa és que el document que han signat vostès per a que el que n'hi hagin en la Càmera siguin partits democràtics, el Partit Popular no l'ha signat.
No, home, no ho pot fer, perquè el Partit Popular i Ciudadanos estan governant en Vox, estan governant en l'ultradreta i estan portant endavant mesures absolutament boges, per exemple, en el tema de la memòria democràtica, en educació, en contra de les mesures que lluiten contra la violència de gènere, etc. Estan seguint els postulats de l'ultradreta.
Inés Arrimadas, sobre les 12:30 del matí, posava a disposició els 10 diputats que té el president del govern, Pere, poder aprovar d'un estat d'alarma, és a dir, Ciudadanos està cada volta més arrimat a Pedro Sánchez.
Sí, però pensem que Ciudadanos, també el que ha dit la senyora Arrimadas en tota la claredat, és que vol pactar en Sánchez i en el PSOE ella parla de dialogar i de pactar uns pressupostos que no tinguin cap influència d'Unides Podem, que és l'altra part del govern, con lo qual no té cap sentit que este partit en 10 diputats el que posés condicions per a donar suport a uns pressupostos generals de l'Estat, exigint que una part del govern, en aquest cas la nostra, que resulta que representem a més de 3 milions de votants, que ens quedem fora. De manera que això dona una pista de quina és la seva intenció. No?
En aquest cas, Arrimadas, en el seu discurs va dir que no podem anar, no podem ir media Espanya a la dreta i media Espanya a la izquierda, sinó tots juntos.
Això
tots està... juntos i a l'hora de sin Unidas Podemos, és que no en este cas ella diu tots junts de la mà, però per a pactar els pressupostos de l'Estat Unidas Podemos te queixixen, no?
Pues és, això és el que planteja. Ella planteja, passa molt en la dreta. De fet, l'altre dia també Casado en unes declaracions també va dir que, bueno, va dir que el PSOE i el senyor Iglesias i a Sánchez ningú els havia votat, i sí al rei, i sí que havien votat al rei, esa botxeria va dir. De manera que ells consideren que quan són forces polítiques que tenen uns altres postulats diferents als d'ells, no són legítims, no són democràtics. Ells no tenen en consideració que la nostra força política, com altres que estan present al Parlament, que poden no agradar-les per a res, representen a una part de la població. I estem parlant de gent que es diu patriota, però resulta que li sobra la meitat del país. I això és el que està passant. De manera que, clar,
si no podem,
parlar... no, m'agradava puntualitzar una qüestió. Quan tu dius todos juntos, o ells diuen...
Sí, Arrimadas va dir, no podemos ir media España a la derecha y media a la izquierda, sino todos juntos.
Muy bien.
Palabras textuals d'Inés Arrimadas.
Esa és una frase pues, que pot quedar molt bé quan un l'escolta, però no hi ha que tindre en consideració què és el que proposa certes forces polítiques i quines proposen i què proposen les altres. Per exemple, quan nosaltres plantegem des del govern, no només Unides Podem, sinó des del govern, en els pressupostos que estem treballant i des de l'acord de govern, parlem d'enfortir els serveis públics, per exemple, d'enfortir la sanitat, o de caminar cap a un treball més digne, llevant les parts de la reforma laboral més lesives per al drets de treballadors i treballadores, o parlem de la lluita, per exemple, vaig a dir, sobre la violència de gènere, claro, si tu pactes, n'hi ha partits que pensen absolutament el contrari perquè pensen que el millor és la privatització i que han fet, no és que ho pensen, és que s'apliquen en les seues comunitats autònomes la privatització dels serveis públics, pensen molt bé que està molt bé, pues, perdó, pensen que està molt bé que se faça negoci en la nostra salut, donar negoci als amics, en la sanitat privada. En Madrid no cal contar tot el que han fet en aquests anys de en quant a privatització. Hi ha responsables de sanitat que són responsables avui d'empreses que se beneficien de les privatitzacions. Clar, entonces dir que todos a una pues és una frase molt bonita, però clar, així n'hi ha que parlar de què mesures, de què estem parlant, de quines polítiques. I evidentment, quan ells estan plantejant una eixida, se pot plantejar així, Susana, una eixida, aquesta situació de crisi en més igualtat, més redistribució de la riquesa en uns impostos més justos, o se pot dir lo que està dient la dreta. No, és que hay que bajar todos los impuestos, por ejemplo. ¿Vale? Pues todos los impuestos no, señores. Si es que nosaltres estem en Espanya, estem recaudant al voltant de 7 punts menys que la resta d'Europa. Per què? Perquè les grans fortunes no paguen. Quan nosaltres estem parlant d'un impost a les grans fortunes i d'una redistribució dels impostos, no és per a que paguen més els autònoms, no és per a que paguen més la gent treballadora o la xicoteta empresa, no, és per a que paguen més les grans empreses, les grans corporacions, que sí que paguen impostos en altres països. O quan diuen de prohibir les amnisties fiscals, és per a que no passi el que passa fins ara, que aquí molts rics no paguen impostos. Clar, en això no està d'acord la dreta.
Quan parlem de molts rics, jo no sé si equivoquen el concepte, molts o els rics, alguns rics, estos rics, perquè clar, gent de classe mitja n'hi ha molts.
Claro.
Pobres en Espanya, n'hi ha molts de pobres en Espanya?
Home, en Espanya, en estos anys, nosaltres estem a cap d'Europa, junt de Romania, en nivells de pobresa.
I
de dir-lo, de tota manera, nosaltres
quan parlem... molts rics?
És que, sí, en el, a veure, molts rics, n'hi ha pocs en relació a la sí, lo que n'hi ha més classe mitja.
Clar, quan parlem d'aquests impostos... Sí, ho aclareu, clar.
Sí, te comente. Nosaltres quan parlem de pujar impostos, estem parlant de pujar els impostos a un 1% de la població. Estem parlant d'això, val? I no, ells clar, els traslladen, per exemple, les propostes del PP, el que ha fet quan estava governant, era pujar l'IVA. Val? Pujar l'IVA, per a que tot el món ho entenga, és una manera absolutament regressiva d'aplicar els impostos, per a quan paga igual una barra de pan, un paquet de compreses un llibre, paga el mateix una persona que no guanya diners que una persona rica, i el IVA és absolutament injust en aquest sentit. No és progressiu. Progressivitat vol dir que
entonces, demana la Unides Podem a qui li demana que pague estos impostos?
Nosaltres plantegem el que diu la Constitució. La Constitució espanyola el que diu és que ha de pagar més qui més guanya, perquè això és el que es diu progressivitat, i això és el que volem caminar, i són les propostes que fem en aquest sentit. Com se fa en la resta d'Europa? I el que volem és acabar en aquest percentatge que és xicotet de la població, però que tenen molts diners i pràcticament no paguen impostos. I a més, els governs anteriors han fet amnisties fiscals on han acabat pagant un 1% de les fortunes que han evadit, com es diu, que han deixat de pagar impostos, els han cobrat una misèria. Nosaltres no diem de pujar a tota la població, estem parlant de que aquest 1% que guanya tant, perquè no oblidem una cosa, el temps de crisi, el que ha passat fins ara, ha sigut que augmenta la població en situació de pobresa i de vulnerabilitat, però també ha augmentat la població rica. N'hi ha un percentatge important que dels rics que s'ha fet més rics en la pandèmia, que s'ha fet més risc en la crisi anterior.
Entonces, vostè m'està dient que el que vol fer Unides Podem és que no se trenquen aquestes, que no n'hi ha, que siguis que existint aquesta classe mitja, que no trenquem i que n'hi hagi només classe rica i classe pobra, no? És dir, Unides Podem el que intenta és tindre un estat de benestar. Això és el que jo intente llegir entre les paraules que vostè m'està dient.
Claro, és que estem parlant, nosaltres parlem d'una societat més cohesionada, pensem que això, més enllà dels interessos de les persones concretes o les famílies en situació de més dificultat, és un model de societat més cohesionat. No es beneficia, no beneficia a ningú en aquest país que hi hagi desigualtats tan grans. I nosaltres, després de la crisi anterior, estem al cap d'Europa, junt amb Romania, en situació de desigualtat. No perdem de vista que el relator de la Unió, de la ONU, per a drets humans, va quedar escandalitzat quan va visitar Espanya i va veure els nivells de pobresa, de falta de protecció de les famílies, de desnonament, gent que se n'anava al carrer perquè l'enviaven des de casa sense alternativa. És a dir, aquesta situació de pobresa no és admissible, però sobretot el que hem que buscar és una societat cohesionada on no hi hagi desigualtats absolutament salvatges. I per això fa falta la contribució de la gent rica, la gent milionària, la gent que guanya molts i molts milions i que guanya més encara en situació de crisi, però resulta que no paga impostos. La justícia fiscal és bàsica per a una justícia social.
Una pregunta que vull que me traga vostè de dubtes. Vostè estava allí, era una diputada més, una diputada nacional. Es va donar permís al Macho Alfa per a intervindre?
Ai, per favor. Bueno, me rei per no plorar, perquè va ser tan desafortunada l'expressió. Però bueno, jo voldria recordar per a la gent que no sàpiga com funciona això, és que bueno, el vicepresident Iglesias, ell està en este moment en el govern, és un diputat també, però evidentment allí cada diputat i diputada tenim la nostra entitat, el nostre criteri, preparem els nostres discursos quan intervenim a la càmera i allí ningú mos dicta. Pot ser que el senyor Abascal ho va dir perquè a lo millor és ell quan ixen les seues diputades, jo no ho sé si ell li redacta els discursos, però evidentment no és el nostre cas perquè ahí les dones que estem allí com a diputades no són floreros, són dones que han guanyat unes eleccions, que representem a la població i que saben fer la nostra feina o fem el millor que podem.
I definitivament Espanya avança cap a una república feminista i diversa?
Sí, aquesta expressió que nosaltres volem dir, jo, bueno, això no és ningú secret, nosaltres diem sempre que nosaltres respectem el marc constitucional, el marc polític en el que estem en aquest moment, però nosaltres som republicans, i això no és ningú republicans, no és ningú secret, i és la nostra, el nostre horitzó, i que nosaltres pensem que en aquest avanç cap a un país més just i més igual, pues acabarà sent una república on no n'hi hagi pues, no sé, un cap d'estat, per exemple, no només que siga hereditari i per sang, no només això, sinó en una absoluta falta de transparència, que pot tenir una fortuna que ningú coneixem, que pot anar-se'n a Abu Dhabi en els seus milions que ha defraudat i ningú podem investigar-lo, que n'hi ha una oposició en la Càmera, hem portat diverses iniciatives perquè se pugui investigar què ha passat en això, perquè això és d'interès per a tots els espanyols i espanyoles i no se pot investigar, de manera que, clar, tot això és absolutament contrari a una democràcia realment consolidada, no té cap sentit, i jo crec que molta gent sobretot i més per tot el que ha passat últimament, que a lo millor podia ser monàrquica, està ben que això no té cap trellat, el que està passant és absolutament al·lucinant, anem a dir, per no dir una altra cosa, dona vergonya i no deixa molt bé a la nostra democràcia. Nosaltres l'horitzó que tenim és republicà en este moment, som respectuosos en el marco que n'hi ha, pensem que això poquet a poquet, de fet, està passant més ràpid del que nosaltres pensàvem, que això anirà canviant, perquè ara les enquestes, que abans no volien fer-les i no volien preguntar per este tema, perquè sembla que els pares ja perillós, molta gent, ja una majoria de la població diu que no entén per a res la monarquia i que això no és democràtic, però bueno, això és una qüestió, és un camí per fer, requereix pedagogia, la monarquia i la dreta, l'altra dreta estan fent molt perquè això canvie, perquè efectivament en tot el que està passant, gent, jo crec que molta gent monàrquica s'està replantejant el que pensava i diu, home, pues probablement és més democràtic funcionar d'una altra manera. I bueno, nosaltres diem feminista, se tenen que caminar cap a la igualtat, és evident, en un país on a més tenim esta amenaça d'esta ultradreta que està negant evidències com que n'hi ha violència de gènere, per exemple.
Marisa Severa, diputada nacional per Castelló d'Unides Podem, moltes gràcies i molt bon dia. Una coseta? Sí, Marisa. Sí.
Bueno, jo és que no he pogut parlar de la qüestió de la pandèmia, les mesures que s'estan prenent. Jo potser a lo millor era per despedir-me també i per dir una parauleta a la gent que ens està escoltant i fer una crida una miqueta a aquesta responsabilitat que tenim tots i totes. En aquest sentit, si ens cuidem, cadascú, cuidem a la comunitat, a les nostres famílies i evitarem que la pandèmia d'aquesta onada vagi a més, perquè no podem oposar salut i economia. Però si no n'hi ha salut, si no ens cuidem i ens preservem i som totes responsables i complim les mesures, pues tampoc l'economia podrà anar a avançar, de manera que bueno, pues, això, probablement va haver una desescalada massa ràpida, tenim que ser, té que haver contenció, té que haver responsabilitat per part de tota la població. Era una miqueta este recordatori que volia fer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i bon dia.
Estás a la 92.2 FM.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en